Són les dues. Moment d'obrir l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Marc i Joan.
Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hotel Suís. Avui ja divendres, 23 de novembre de 2018. Mira, cap de setmana que toca ja la porta, perquè sí, ja el tenim aquí. Tot plegat a les portes d'un Lleida Esportiu Sabadell més que interessant. I Toni Celirat, ho hem de dir, té un bon mal de cap per decidir l'11 titular que aquest diumenge ha de sortir a jugar contra el Lleida Esportiu. I això només pot ser una bona senyal. Els jugadors estan implicats, treballen molt i molt bé els entrenaments, rendeixen els partits i el de Torrent té moltes opcions vàlides entre les quals triar. Beneït mal de cap, segur que deu pensar Toni Celigrat. El principal dubte és quina parella de central sortirà diumenge. Migue Nico, Nico Aleix o Aleix Migue són les opcions de Celigrat. Avui, com ja era d'esperar, en roda de premsa, Celigrat no ha aclarit dubtes de qui sortirà a l'11 titular. Així que haurem d'esperar diumenge a partir del vol de les 4 per saber l'11 que jugarà contra el conjunt de la Terra Ferma. Un partit molt important i que ha de permetre als arlequinats seguir entre els millors.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb en Pau Vitoria a redacció i en Toni González al control tècnic, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Repassarem la prèvia del Lleida Esportiu Sabadell amb les paraules de Toni Celigrat i també de Gerard Baladejo, tècnic, el Badalejo tècnic del Lleida Esportiu. Les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez sobre aquest partit. I tindrem aquí a l'estudi Pep Girvent i Joel Comadran, que ens visiten per parlar del derbi d'aquest cap de setmana entre l'Escola Pia i el Natació Sabadell de Futbol Sala. Avui també waterpolo amb vol i la visita de Xavi Cubino, director general del Mercantil, que ens parlarà del nou projecte de l'entitat, la Mercantil Futbol Academy.
I fora de l'hotel?
El Barcelona disputa avui la novena jornada de l'Euroliga. Els blaugrana reben al Palau Blaugrana l'Olimpia de Milano. Serà a partir de les 9 de la nit. Els desbetis l'Espècit sumen ara 5 triomfs i 3 derrotes en aquesta competició, sent 8ens a la classificació. Qui va perdre ahir el seu primer partit a l'Euroliga va ser el Real Madrid. Els blancs van caure contra l'Olympiacos grec per 88-83. I avui s'enceta la 13a jornada primera divisió. A partir de les 9 del vespre, des de Butarque, Leganés i Alavés es veuran les cares. Els bascos volen el triomf per seguir a la part alta de la Lliga. I diversos mitjans alemanys donen per fet el fitxatge de Paco Alcácer pel Borussia Dortmund. Alcácer, cedit aquesta temporada a l'equip alemany per part del Futbol Club Barcelona, hauria convençut els dirigents del Borussia que pagarien pel de Torrent uns 21 milions d'euros. L'anunci es podria fer oficial aquest mateix cap de setmana i en marxa des d'avui els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Fórmula 1 d'Abu Dhabi. Amb tots els títols decidits, aquest serà el Gran Premi recordat com l'últim del pilot Fernando Alonso a la Fórmula 1. El de McLaren va anunciar a mitjans de temporada que enguany abandonava el campionat. En el plànol esportiu, els de Red Bull han estat els més ràpids en aquesta primera jornada, amb Max Verstappen fent el millor temps.
Han parlat en les últimes hores.
Svetislav Pešić, entrenador del Barça Lassa de bàsquet, apuntant les fortaleses de l'Olimpia de Milano.
Milano és en buen ritmo, poco cambiado su juego. Ellos juegan muy concreto, muy agresivo en ataque. Juegan en transición excelente y también muchos juegos muy cortos.
I a les xarxes socials.
Recuperem una imatge penjada a Instagram d'aquest matí d'Esteve Calzada, president del Centre d'Esports, que diu "Training in the rain", entrenant sota la pluja i amb el hashtag "Keep calm". Doncs això, keep calm.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Gairebé 5 minutets passen del punt de les dues del migdia. Avui comencem, com sempre, parlant de l'actualitat del Centre d'Esports i més a la prèvia d'aquest partit de diumenge contra el Lleida Esportiu. Com és tradicional, avui ja, a divendres, roda de premsa de Toni Celigrat i hem tingut a la sala de premsa Miguel Quereda, el Pau Vitori, que ja el tinc aquí a la meva esquerra. Pau, què tal? Bona tarda.
Hola, Marc, bona tarda.
Primer gran dubte que teníem, ho dèiem a l'entrada del programa, qui jugarà a l'eix de la defensa a Lleida, que vaja, tots teníem clar que em sembla que avui no resoldríem aquest dubte, oi, Pau?
No, d'entrada ja ens ho podíem imaginar, però ens podríem imaginar també allò, una declaració de Toni Saligrat dient que sí, que ho tenia clar, però que no ens anava doncs, a desvelar allò, el misteri, no? Qui jugarà? Recordem que hi ha tres jugadors per dues places a l'eix de la defensa. Nico Del Monte, Miguel González, Aleix Coc. És la primera vegada que això passa aquesta temporada. El que dèiem, Saligrat no és amant de dir qui jugarà, però normalment deixa entreveure que té l'11 decidit. Doncs avui ha estat molt clar, precisament per dir tot el contrari, que no ho té gens clar.
Mai he tingut tant dubtes per fer un 11 i un 18. La part bona és que tinc dubtes davant del bon rendiment de tothom. No és que tinc dubtes perquè el rendiment d'alguns és bo i d'altres és dolent i tinc que seleccionar. No, no, no. Com que hi ha que seleccionar lo millor de lo millor, això en cap moment, en cap circumstància pot ser ni un problema ni dolent. És algo molt positiu si se sap portar bé, que de moment ho estem fent.
Doncs moltes preguntes també al voltant de Lleida sobre, vaja, i dubtes, sobre qui jugarà, qui sortirà en aquest 11 titular diumenge al Camp d'Esports. Sobre el Lleida, sobre aquest partit que molts aquesta setmana l'hem catalogat o l'hem definit com a final o com un partit que hauria de marcar on estarà el Sabadell al llarg de la temporada. Sobre aquest aspecte, sé que normalment no és tan dramàtic, per dir-ho així, Toni Saligrat, treu una mica de transcendència, ho acostuma a fer, no sé avui què ha dit Pau.
En línies generals ha tret ferro a la situació, ara l'escoltarem, en línies generals, també allò de dir, avui estava un pèl més clar Toni Saligrat en les seves paraules. Recordem que, per posar una mica en situació, ara mateix 5 punts separen el Lleida, segon classificat, del Sabadell, que és el 6è. Per tant, allò, un partit no definitori per saber què passarà amb el Sabadell aquesta temporada, però vaja, en cas de derrota, doncs el conjunt arlequinat es pot quedar a 8 dels de la terra ferma. Un Saligrat, això sí, allò ha tornat a deixar clar avui que aquest tipus de partits el motiven, i més quan li hem dit allò a l'estadística, que el Sabadell mai li ha guanyat el Lleida Esportiu. El que dèiem, un partit que, per Saligrat, a curt termini té molta incidència, però a llarg termini no en té tanta.
La classificació a la jornada 38 del Lleida del Sabadell no dependrà de lo que passi aquest partit. Estem molt lluny encara. Però sí que és cert que de cara a la jornada 15 és important lo que passi amb aquest partit. Que té la 14 i passi lo que passi, un equip pot sortir molt reforçat i l'altre pues, menys reforçat.
I l'última de Saligrat, parlant sobre Lleida Esportiu, una plaça evidentment que coneix molt bé perquè doncs, va dur els de la terra ferma al play-off, les dues temporades en què va dirigir l'equip, al Camp d'Esports, i també un conjunt, el de Gerard Albadalejo, que si tot va bé, Marc, l'escoltarem en una estoneta, perquè avui estàvem pendents dels companys de Lleida i ha parlat fa uns minuts Albadalejo, allò on quan tinguem llest l'escoltarem. Com diem, el Lleida Esportiu només ha perdut un partit, però segurament no ho ha fet tant pel seu joc, sinó més per ser un conjunt més resultadista. El de Torrent, Saligrat, que també s'ha autoconsiderat, per cert, l'anècdota d'aquesta roda de premsa, diu que és mig valencià, mig lleidatà, doncs ha posat pels núvols també el conjunt, com diem, del Badalejo.
Primer, el Lleida jo crec que té una grandíssima plantilla. Igual han fet la millor dels darrers anys. Evidentment, això va acompanyat en que s'han gastat molts diners. El tema de l'avassallament, aquí ningú avassalla ningú. Normalment els partits no se guanyen ni se perden per avassallament. Al contrari, ja veus que de vegades nosaltres hem perdut partits on hem sigut mereixedors de molt més. I al revés, algun dia ens passarà. Tinc ganes de que algun dia mereixem molt poc i guanyem, que encara no ens ha passat aquest any, esperem que sí. Que no ens avassallaran, ja t'ho dic jo que no. I que nosaltres amb ells tampoc, ja t'ho dic jo que no.
Això ho ha repetit molt avui, Toni Saligrat, Partit que estarà més a prop de l'empat que d'una altra cosa, i es preveu molt igualat. Per cert, una anècdota que hem d'explicar, ja que això és la màgia de la ràdio, que sempre es diu. Avui hi havia absolutament overbooking de gravadores a Ràdio Sabadell, tots els companys de la casa. Estàvem pràcticament fora, i un Toni Saligrat que allò que ens ha hagut d'aguantar el mòbil per fer la roda de premsa. Bé.
Per poder enregistrar l'àudio,
Correcte.
Potser l'heu escoltat així una mica més de fons. iPhones, avui ho hem fet amb un iPhone o un telèfon, no sé quin té en Pau Vituri, un Android, un Samsung, etc. Però que vaja, que també he de tenir en compte que s'escoltava prou i prou bé, sí, que últimament això de la tecnologia ens ajuda i molt.
Li hem d'agrair a Toni Saligrat en aquest cas el gest de voler aguantar-nos el telèfon per fer la roda de premsa.
Bé, el partit, Pau.
Sí, bromes a part, el partit es disputa, recordem, diumenge a partir de les 5 de la tarda, per tant, última falca, allò en directe a l'Hotel Suís, des de mitja hora abans, 4:45 de la tarda. Sergi Garcés, Adrián Arroyo, des del Camp d'Esports de Lleida, servidor Pau Vituri, des d'aquí, des de l'estudi, per començar aquest Sabadell en joc a Ràdio Sabadell.
Pau, no marxis, que ja entra per la porta el Miguel Ángel, va.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El llibre del registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Doncs seguim a l'Hotel Suís i ara és aquell moment en el qual repassem totes les dades, les xifres d'aquesta prèvia del Sabadell, del partit del Sabadell, aquest Lleida Esportiu, Centre d'Esports Sabadell de diumenge, i ho fem, com sempre, acompanyats del nostre estimat Miguel Ángel Rodríguez. Què tal, Miguel Ángel? Bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Per repassar, com sempre, dades, xifres, estadístiques... Vaja, tu en saps un pou, molt més que servidor, així que et deixo que obris foc per parlar d'aquesta prèvia del Lleida Esportiu Sabadell. Miguel Ángel.
Bueno, visitem el Lleida Esportiu, que és un d'aquells equips gafes de la història més recent del Sabadell. Ens hem enfrontat en 6 ocasions i, ja dic, de moment cap victòria del Sabadell. 4 empats i 2 victòries del Lleida Esportiu. Hem marcat 4 gols i n'hem encaixat 6. Visites al Camp d'Esports contra el Lleida Esportiu, després parlarem perquè hem jugat allà contra l'antiga Unió Esportiva Lleida. Doncs 3 visites del Sabadell contra el Lleida Esportiu, 2 empats i una derrota, i dues d'aquestes 3 visites han estat amb empat a 0. Llavors, 2 empats a 0 allà al Camp d'Esports contra el Lleida, i la derrota que va ser per 3-2.
Aquests dies amb en Pau Vituri, que d'aquí una estona el saludarem, anem repassant xifres, i és una mica... Venim de Cornellà, Badalona, sembla que s'hagin juntat allò 3 bèsties negres, i Lleida podria estar també a l'alçada d'aquests equips, no, Miguel?
Sí, sí, juntament amb el Cornellà són els dos equips que més vegades s'han enfrontat al Sabadell sense que el Sabadell es pugui guanyar. O sigui, el Cornellà amb aquesta temporada ja són 7 partits sense que el Sabadell el guanyi, doncs el Lleida Esportiu 6, el diumenge podria ser el 7, però bueno, esperem trencar aquesta ratxa contra aquest equip que ja va ser hora.
Tu deies abans també un Lleida Esportiu que ja és un equip relativament nou, si tenim en consideració que es va refundar fa pocs anyets, però vaja, la història del Sabadell al Camp d'Esports és més llarga, Miguel Ángel.
Sí, de fet, el Lleida ara està preparant una efemèride, perquè el Camp d'Esports a l'estadi el proper 1 de gener farà 100 anys.
No t'han demanat fer cap llibre?
No estaria capacitat, no. Déu-n'hi-do, 100 anys. La nova Creu Alta té 51 i ja el veiem bastant vell. Doncs imagina't el Camp d'Esports que fa 100 anys. Doncs el Sabadell ha jugat allà 30 partits en aquests 100 anys, 7 victòries, 9 empats i 14 derrotes, o sigui, aquí en el global general també estem en negatiu. Hem marcat 32 gols i n'hem encaixat 40. Val a dir que al Camp d'Esports hem jugat contra la Unió Esportiva Lleida, majoritàriament. També hem jugat un partit com a local, que això potser... No, perdona, com a visitant, però no contra el Lleida, sinó contra el Nàstic de Tarragona, que el nou estadi de Tarragona estava clausurat, i el Lleida li va cedir l'estadi per jugar el seu partit de segona B.
Quin any seria? O...
Això va ser el 2002.
No fa gaire.
No.
I per què estava clausurat, ho saps, el nou estadi?
Això ja no recordo, però bueno, alguna cosa...
Curiositat. Sí. Com arriba el Sabadell, Miguel Ángel?
Bueno, Sabadell amb bona ratxa, una bona ratxa sense perdre, ara ho parlarem. Si s'ha classificat amb 19 punts, 5 victòries, 4 empats i 4 derrotes, hem marcat 17 gols i n'hem encaixat 18, o sigui, estem en menys un encara, a veure si li donem la volta ja.
Poc a poc.
Sí, però bueno, ja estaria bé. Balanç fora de casa, 8 punts dels 19 que hem sumat en total, balanç totalment equilibrat, 2 victòries, 2 empats i 2 derrotes, hem marcat 8 dels 17 gols fora de casa i 10 en contra.
Em sembla, però, que els últims 3 partits partits fora de casa no s'ha perdut, Miguel Ángel, si no m'erro. Per tant, bona ratxa la que porta l'equip de Toni Salgueirat a domicili.
Sí, tant a domicili i en global, perquè recordeu que el Sabadell porta ja 7 jornades sense perdre, val a dir que venim de 2 empats seguits, però bueno, són 7 partits ja sense conèixer la derrota. L'any passat, per comparar amb la mateixa equip de Toni Salgueirat, l'any passat el Sabadell va arribar a 9 jornades sense perdre, i el rècord, encara una mica lluny, està en 12 de la temporada 83-84 a segona B. O sigui que, bueno, estem a 5 partits. Bueno, és difícil, però no està tan lluny com sembla.
Doncs esperem a veure si aquest cap de setmana allarguem aquesta xifra i de 7 passa a 8. Vaja, no sé si compraries un puntet tu, Miguel Ángel, al Camp d'Esports.
Bueno, ara parlarem del Lleida, que està en una molt bona dinàmica, sí, també al seu estadi. O sigui, un punt en principi no seria dolent. Veurem com va el partit, però bueno, esperem treure els 3 punts.
I tens aquí una xifra que m'agrada. Miguel González, Què me n'has de dir d'ell?
Bueno, Miguel González, que va reaparèixer l'altre dia després d'una lesió muscular, doncs ja és el segon jugador més veterà en jugar un partit oficial amb la samarreta del Sabadell. Per davant només té el motoret Sala, i d'aquí uns mesos en parlarem, perquè Miguel el podria atrapar aquesta mateixa temporada. O sigui, podria passar a la història del club. Bueno, ja ha passat, però podria ser encara més. I ha superat a jugadors mítics del Sabadell, com el Sant David de Navas, Ángel Sertucha, Raúl Tamudo, no és tan mític amb el Sabadell, però bueno, és un històric de futbol espanyol, i Rafa Marañón, aquest sí que va fer unes grans temporades al Sabadell.
I ahir et llegia un tuit, em sembla que era després d'un del Pau Vituri o un de la ràdio, no sé, on dèiem que Lleida era la bèstia negra, i tu hi afegies, ho puntualitzaves i doblaves l'apuesta, quasi, Miguel Ángel.
Sí, perquè bueno, hem parlat de la història recent del Sabadell al Camp d'Esports amb el Lleida, que no hi ha manera de guanyar. Doncs Toni Salgueirat, en el seu currículum com a entrenador, ha visitat el Camp d'Esports en 4 ocasions com a visitant. Hem de recordar que va ser entrenador del Lleida Esportiu 2 temporades, o sigui que evidentment no el comptem. Doncs 4 vegades com a rival del Lleida de Toni Salgueirat al Camp d'Esports, i tampoc ha aconseguit treure els 3 punts. Només un empat, el que va aconseguir la temporada passada amb el Sabadell, precisament empat a 0 i 3 derrotes.
Doncs esperem que a la cinquena sigui l'avançuda, en aquest cas trencant una mica el tòpic, i Toni Salgueirat pugui aconseguir, perquè no, els 3 punts aquest diumenge. Em deies abans, el Lleida Esportiu, que arriba amb bona ratxa, amb bona dinàmica aquí.
Sí, el Lleida Esportiu, segon classificat amb 24 punts, 6 victòries, 6 empats i una única derrota en 13 jornades. O sigui, Déu-n'hi-do el bon balanç que porta l'equip del Badalejo. 18 gols a favor i 11 en contra. El balanç al Camp d'Esports molt bo, ja dic, 13 punts dels 24 com a local, 4 victòries, un empat i una única derrota. De fet, l'única derrota que porta en tota la Lliga ha estat a casa, 0-1 amb l'Hèrcules. Ha marcat 9 gols i només ha encaixat 4 gols en contra al seu estadi.
I una mica també enratxat com arriba el Sabadell, també arriba el Lleida, de fet, 3 partits seguits sense perdre, Miguel Ángel.
Sí, en les últimes 3 jornades 2 victòries i un empat. Anteriorment havia perdut amb l'Hèrcules, però com hem dit ja diverses vegades, només una derrota del Lleida Esportiu en 13 jornades. O sigui, molt bon balanç de Lleida.
I aquesta setmana parlàvem, per exemple, amb Marc Martínez, jugador exarlequinat ara a les files del Lleida Esportiu, i ens deia que un dels seus punts forts era que encaixava molts pocs gols.
Bueno, de fet, és una de les claus dels equips que estan a dalt a segona divisió B, a encaixar pocs gols. Ho va fer l'any passat també al Sabadell, aquest any li està costant més. Doncs el Lleida Esportiu amb 11 gols és el segon equip que menys gols encaixa del grup 3 de segona B. Només a l'Hèrcules, que ha encaixat 7 gols en 13 jornades, ha encaixat menys que el conjunt lleidatà.
I també ens apuntava això en Marc Martínez, i és que diu, tenim dos jugadors a dalt que aquesta temporada ens estan fent molta feina, i molta raó que té en Bon de Marc, no?
Home, si nosaltres tinguéssim un jugador que hagi fet 9 gols en 13 jornades, doncs estaríem molt contents. Doncs això és el que fa, és el que ha aconseguit Pedro Martín, que en 13 jornades ha marcat 9 gols, que és el 50% dels gols que ha fet el Lleida Esportiu. Ha fet en total 18, doncs 9 els ha fet Pedro Martín, que no només és el màxim golejador del grup 3 de segona B, sinó que juntament amb Yuri de la Pontferradina és el màxim golejador dels 80 equips de segona B.
Esperem que la defensa arlequinada pugui allò lligar en curt a Pedro Martín perquè no segueixi engreixant aquesta xifra de gols a favor i que vaja, es quedi amb aquests 9 gols de moment pel partit d'aquest diumenge. El partit el xiularà el madrileny Sergio Pérez Muley, de 35 anys, Miguel Ángel.
Sí, bé, ja veterà de la categoria, 35 anys i setena temporada a segona divisió B, ja en principi ja és un col·legiat que no passarà d'aquesta categoria, ja ha arribat al seu tope segurament. Cap precedent amb el Sabadell, o sigui, s'estrenarà diumenge contra el conjunt arlequinat. Amb el Lleida hem trobat tres precedents, una victòria, un empat i una derrota. Bueno, de moment va estar igualat. Aquesta temporada ha dirigit 4 partits, una victòria local, 3 empats i atenció, cap victòria visitant. Aquí hem de treure aquest 0 de victòria visitant i posar un 1. Mitjana de groga 7 per partit, mitjana bastant alta, i en 3 dels 4 partits ha expulsat algun jugador.
Home,
o sigui, doncs, aquí no sé si hem d'anar en compte
allò que em diu la molla fàcil una mica, per les vermelles, de moment gairebé una per partit. Va, hem repassat les xifres d'aquest duel, d'aquest Lleida, sí, Lleida Esportiu, direm bé, Centre d'Esport Sabadell, i com sempre, aquestes alçades amb en Miguel Ángel, ja tenim a la dreta, aquí a la dreta davant de l'estudi de Ràdio Sabadell, en Pau Vituri. Pau, bona tarda.
Hola Marc, què tal?
Perquè, vaja, teniu un repte, us esteu mirant fa una estona, allò de ojo a ojo, te guiño, te miro, te vigilo, perquè aquí teniu feina entre mans, Pau.
Sí, bé, el repte de la setmana passada era... Era difícil, no?
Sí, anava a fer mal,
T'he de dir que tenia por en Pau Vituri de que li traiessis en 2 segons, i la redacció deia, encara l'han tret.
Era molt difícil, molt difícil.
Aquesta setmana sí que vinc amb por.
Sí.
Ara estàvem repassant talls de Saligrat i estava pensant, dic, uf, ja veuràs, el repte, aviam què faig.
Recorda'ns el de fa una setmana, Pau, va.
Mira, el de fa una setmana anava relacionat amb el partit del Badalona, que malauradament doncs, no va acabar amb victòria arlequinada, per tant... diria que són 8, no? En total, són 8 partits seguits contra el Badalona. 9,
ja.
A l'estadi, en els quals el Badalona doncs marxa amb un punt o 3. I buscàvem l'últim precedent d'un equip que hagués aconseguit aquesta fita, perquè la veritat és que el temple arlequinat és un feu que és molts cops inexpugnable per rivals. De fet, buscàvem estadístiques de Barça, Madrid, i mai havien arribat a aquesta ratxa de victòries o d'empats, fins i tot, millor dit, de partits puntuant a la nova creu, o fins i tot a la vella Creu Alta, a l'antiga Creu Alta.
Què hem trobat, Miguel Ángel?
Bueno, jo he trobat que l'Elche van encadenar 8 visites consecutives a la nova Creu Alta sense perdre. Això va passar entre el 1978 i el 1991. No sé si el Pau ha trobat algun equip més.
Era aquest. Jo vaig trobar aquest.
Anava firmant amb el cap.
Sí. Jo buscava aquest precedent, de fet.
I n'hi havia un altre, hi havia aquell bonus track que sempre portes
tu,
Pau, que també t'he de dir que té resolució. No sé si ha estat tan difícil, tan...
Bueno, ha estat difícil perquè clar, jo controlo més el tema de jugadors del Sabadell, clar, de jugadors rivals, no tant, però bueno, he mirat les últimes temporades, preguntava al Pau perquè va venir amb el Badalona Morales, el porter, que té 41 anys.
Farà 42 ara al desembre.
Farà 42, déu-n'hi-do. Doncs, preguntava algun altre jugador amb una edat tan avançada que hagi jugat contra el Sabadell. Doncs he trobat a Pep Lluís Martí, que amb el Mallorca fa l'última temporada de segona divisió A, va jugar amb 39 anys i a pocs dies de fer els 40 va jugar contra el Sabadell, i també vaig trobar amb 39 anys altres històries del futbol espanyol com Nagore del Mirandés o Penya de l'Hèrcules.
Històric, Nagore i Penya.
Sí.
Aquest el recordo jo, que el fitxava quan jugava en jocs d'aquests d'internet, perquè sempre em donava bona puntuació Nagore del Mirandés. Pau, sí?
Sí, aquesta era molt, molt punyetera, perquè jo sé que el Miguel Ángel té una gran base de dades, però evidentment centrada en el Centre d'Esport Sabadell, i aquí has d'anar mirant allò pràcticament partit a partit, tirant una mica de memòria de jugadors d'equips que hagin vingut, mirar plantilles per sobre, per tant, molt difícil, molt difícil.
Doncs va, que Miguel Ángel ja es frega les mans, en Pau Vituri diu que venia amb por pel repte d'avui.
Sí, la veritat és que aquesta setmana he de dir que no vinc gaire segur.
Ui!
Jo vull donar-li una mica la volta a la truita, perquè evidentment venim de parlar del Cornellà, aquí no hem guanyat mai, venim aquesta setmana de parlar molt també del Lleida Esportiu, un equip com a tal, com a Lleida Esportiu, aquí no hem guanyat mai encara, i jo vull trobar el cas contrari, un equip a qui sempre haguem guanyat.
Que sempre hem guanyat o que no hem perdut?
Perdó, que no hem perdut. Sí, sí, correcte, correcte, que no hem perdut.
Ui, això és rotllo ja, me sé la resposta, què quieres? No, no?
En global, no? O sigui, a casa i fora.
Sí, 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 sí. El meu petit dubte és que la base de dades de BD Futbol, que és on jo em guio sobretot, no està sencera.
No és del tot fiable, eh?
Bé, fiable ho és, però clar, engloba unes lligues a partir dels anys 40, si no em vaig errat, Miguel Ángel.
Faltarien dades aquí, sí, potser.
Per tant, em guio una mica d'aquelles temporades i fins i tot d'alguna que no hi és, que haguem pogut buscar també per collita pròpia. Jo crec que hi ha un equip, però clar, evidentment, igual hi haurà partits que no controlo i potser aquest repte serà...
Jo crec, recordar que el top màxim d'un equip que han jugat i que no han perdut mai, diria que estan 9 partits, 9 precedents, però no recordo ara mateix quin.
Perfecte, perfecte.
Quin no recordo el
rival. Ja podem marxar, ja podem tancar la barraca.
Si m'haguessis dit a casa de Sabadell, sí que sí, t'ho diria...
A la nova Creu Alta ja deu haver-hi més d'un i més de dos.
Sí, perquè els que han visitat més vegades a Sabadell i no han perdut era el Sant Andreu, el Recreativo...
L'Atlètic Balears, diria que també.
Sí, sí, sí.
Tenim bon ostrac avui, per si un cas?
Bé, sí, no sí. Passa que, evidentment, jo crec que aquest mal tirarà per sobre... Passa que ara m'ha recordat una curiositat. Parlàvem de Motoret Sala. Mm-hmm. Vull trobar algun nexe d'unió entre Motoret Sala, el rival d'aquest diumenge... Bé, rival, escenari, millor dit, d'aquest diumenge, perquè el rival no té res a veure. Parlàvem de tot això. Ja està.
Fins aquí?
Fins aquí, sí, fins aquí. És un bon ostrac fluixet. Però hi ha una circumstància que ens fa ser optimistes també de cara aquest diumenge i que té a veure amb Motoret Sala.
No en tenim ni idea.
No tenim idea, eh?
Miguel Ángel, ens hem quedat de tot en blanc. Ara...
ni idea. Veníem no. Dubtes, però marxarem no, 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 el pit. No.
Creixidito, eh? Creixidito, eh?
Me'n vaig traient pit a la redacció, eh?
En relació amb el partit d'aquest diumenge, va. La Sala amb el Lleida Esportiu no va jugar, evidentment.
Evidentment.
Si deu ser amb la Unió Esportiva Lleida i el Camp d'Esports... No sé.
Ho deixem aquí.
Ho matem aquí i la setmana vinent, ja amb l'Adri Arroyo, si tot va bé aquí, resoldreu aquests dubtes.
Sí, perquè si es posa a pensar una mica ja...
Segur que ho treu, no?
Sí, sí, sí.
Miguel Ángel, gràcies, com sempre. Ens veiem la setmana vinent.
Perfecte, gràcies.
Pau, fins ara.
Fins ara.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Després de la pluja surten els cargols. Però per fer una bona cargolada a Lleida, abans toca guanyar un rival molt complicat.
Allí aquells no perden ni el parxís. És difícil. I nosaltres anem a veure si guanyem la partida del parxís, però...
Sabadell en joc.
Segon contra sisè, 5 punts de diferència. Diumenge, a partir de 4:45 de la tarda, des del Camp d'Esports, Lleida Esportiu, Centre d'Esports Sabadell.
Hola, sóc Branso, l'utiller del Sabadell, i jo escolto els partits del Centre d'Esports Sabadell a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc. Banc Sabadell presenta Futurs amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis. This is a journey into sound. Xocolata Express amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un minut i arribarem a 2:45 del migdia. No volem deixar aquest partit de diumenge. Ara ens agradaria poder xerrar amb l'entrenador del Lleida Esportiu, Gerard Albadalejo, però un any més no serà possible. El tècnic lleidatà ha comparegut aquest migdia en roda de premsa i des del club consideren que no cal oferir entrevistes. En tot cas, el que sí que podem tenir són les declaracions fetes en roda de premsa, que també ens ha facilitat el mateix club fa una estona. D'entrada, el Badalejo no ha volgut donar pista sobre els jugadors que arriben tocats a aquest duel, més enllà dels dos homes que tenien lesionats, Xemi i l'exarrequinat Marc Martínez. Un Gerard Badalejo que considera que han treballat bé la setmana després de l'esbojarrat 4-4 a Gea de los Caballeros.
El Sabadell, evidentment, esperem un partit amb dos grans equips de la categoria, un partit, evidentment, que es decidirà per detalls, no crec que hi hagin doncs, grans diferències, però bueno, un partit en què jo trobo que l'hem treballat prou bé, hem analitzat en profunditat doncs, el Sabadell, hem pensat en les possibles variacions que ens pot fer el Sabadell i nosaltres hem exprimit la setmana a millorar doncs, el nostre equip, a millorar el nostre joc i a intentar portar doncs el partit cap al costat que més ens interessa per a guanyar-lo.
Sobre la dificultat del Sabadell al rival d'aquest diumenge, el Badalejo considera que és un duel complicat per les 7 jornades consecutives sense perdre que porten els arlequinats, però diu que tots els partits són complicats en aquesta categoria.
No m'espero un Sabadell més difícil que un Castelló, que ara mateix doncs, és el que va últim, però és igual o més difícil. No? Al final tots els equips són molt bons, tots els equips tenen molt bons jugadors i tots els equips estan treballats. És veritat que ara el Sabadell porta una trajectòria molt bona, amb 4 victòries i 3 empats, un equip que està fent molts gols i que ara n'estan rebent menys que al principi, per tant amb bona dinàmica i amb una moral molt alta.
Doncs bé, recordeu aquest partit diumenge a les 5 des del Camp d'Esports i com sempre des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell amb tota la prèvia. I un apunt més encara en l'actualitat de l'arlequinada perquè aquest cap de setmana debuta el CES Inclusiu. L'equip entrenat pel sabadellenc José Sac s'estrena contra el CESMA Futsal de Terrassa. Ho farà a Olímpia a partir de les 4 de la tarda en un derbi contra els terrassencs. El cert és, però, que la gran quantitat de jugadors que hi ha en el conjunt arlequinat, prop d'una trentena, potser obliga a celebrar finalment un triangular amb dos equips del Sabadell d'ell i un del CESMA de Terrassa. Ara bé, tot i que no serà un enfrontament on la competitivitat sigui el més important, el cert és que el que preocupa més a l'entrenador arlequinat són les emocions dels jugadors davant una derrota o una victòria.
Però, home, sí, també està el puntillo aquell de dir guanyarem o què passarà, no? No sé com ho gestionarem perquè ja sabem tots que guanyar, perdre, empatar, doncs té emocions. I no sé com ho gestionarem demà, perquè no ho hem practicat, no? Però bueno, espero que s'ho prenguin bé tant el guanyi com es perdi.
Aquest partit, aquest debut, serà demà dissabte a les 4 a Olímpia. I un apunt per acabar el futbol, perquè aquest cap de setmana viurem un duel al municipal de Can Uriac entre rivals que l'any passat militaven a segona catalana. El Sabadell Nord, 6è classificat amb 18 punts, rep diumenge el Tona, 8è amb 17. Tots dos estan signant un gran inici de temporada. Els de la zona nord es volen recuperar de l'excessiu càstig que va suposar el 5-2 de Sant Cugat ara fa una setmana i volen seguir forts a casa, on han guanyat els seus últims 3 compromisos. Davant hi haurà un Tona que suma les mateixes victòries que el Sabadell Nord, 5, i els mateixos gols a favor, 13. El tècnic Kiko Díaz coneix a la perfecció un rival amb qui van estar lluitant la temporada passada pel campionat del grup 4 de segona catalana.
Sabemos que Tona es un equipo con mucho oficio. Ya prácticamente la temporada pasada estuvimos con él codo a codo, ¿no? Y es un equipo que ha mantenido prácticamente todo el bloque, más alguna incorporación de talento y de calidad de la zona, ¿no? Entonces esperamos a un equipo que intentará sorprendernos, sobre todo en velocidad, ¿no? La parte de arriba y con jugadores como Javier Rever, Paul Autet y Fortet, esta gente nos dará mucho jaleo arriba, pero bueno, intentaremos por todos los medios que no pase.
Diumenge a 11:45 del migdia arrencarà aquest Sabadell Nord Tona al municipal de Can Uriac.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Passen 3 minuts de 2:45 del migdia. Aquest dissabte, a les 5 de la tarda, el pavelló del carrer Garcilaso estarà segur ple de gom a gom. Allà s'hi viurà un derbi d'aquells vibrants que tots volen jugar i que farà saltar alguna guspira. Estem segurs, tot i que esperem també que es quedin això, en una guspira i prou. Escola Pia i Natació Sabadell es tornen a veure les cares i ho fan, això sí, des de perspectives diferents. Els escolapis són quarts de la taula amb 18 punts, a prop dels millors. El club, en canvi, arriba desè a la classificació amb 11 punts i la necessitat de sumar una victòria per no despenjar-se dels primers llocs. Saludem a dos dels protagonistes d'aquest partit, Pep Girvent, jugador del Natació Sabadell. Bona tarda.
Bona tarda.
Oriol Comadran, bona tarda, jugador de l'Escola Pia.
Bona tarda.
Què, us ha posat la pell de gallina una miqueta aquesta, aquesta sintonia, aquesta introducció, sí o no?
Sí, sí, ja hi ha nervis ja per demà.
Jo us ho deia a la presentació, que els dos equips arribeu la sensació amb perspectives diferents, però també és cert el tòpic aquell que en un derbi, vaja, que no hi ha diferència d'equips. Cert? Creieu que això no afectarà, tal i com arriba a vosaltres, Pep, Oriol, qui vulgui dels dos?
Bueno, jo penso que no, vull dir, un derbi és un partit totalment diferent on no importa la classificació, ni si quedes primer, ni si quedes últim. Són partits completament diferents, vull dir, no afecten res. Són molt igualats, amb molta tensió, molts nervis, molt guapos de jugar, la veritat. Són pavellons plens i, bueno, no sé, partits guapos de jugar.
Oriol, zero confiances, no suposo, tot i la diferència en la classificació?
No, ni molt menys. L'any passat ja vam veure que, per molt que juguéssim com a locals, vam perdre el primer partit de Lliga, on teníem moltes esperances, i després vam anar a domicili i vam guanyar. Vull dir que ni el factor pista és algú a tenir en compte.
Abans, Pep, fora de micròfons, comentava una mica la jugada i la sensació és que necessiteu guanyar sí o sí si voleu seguir enganxats amb els millors, no?
Sí, home, és cert que encara és començament de Lliga, queda molt, però bueno, sí que és veritat que psicològicament, si perdem, doncs potser veure'ns una mica lluny de les primeres posicions o dels 5-6 primers, que és una mica el nostre objectiu una mica principal, doncs sí que potser ens fa doncs baixar una mica el cap, no? Però bueno, tampoc seria una debacle majúscula perdre, però sí que és veritat que potser psicològicament ens podria afectar una mica, però bueno, igualment quedaria moltíssima lliga encara.
L'Escola Pia, Oriol, no esteu malament quarts? La sensació és que tampoc ha estat un inici de lliga brillant, però jo tinc la sensació que la igualtat d'aquesta temporada d'aquesta segona B de futbol sala fa que tot estigui comprimit, que potser sí que hi hagi un equip que s'ha escapat una mica, el CCR, el Castelldefels, però que la resta estigueu ben apropet, no, Oriol?
Sí, tenim esperances d'estar a dalt i hem fet un inici bastant irregular, tot i que la victòria contra Indústria ens va donar molta moral, però hem perdut contra els últims classificats i això és una cosa que crec que arrastrarem tota la temporada. Però ja et dic que arribem bé.
A tu, Pep, et volia preguntar el tema defensiu, que potser al llarg de la temporada, fins i tot ho arrossegueu de la temporada passada, ha estat potser un dels punts febles de l'equip. A vegades quan parlem amb el Diego, amb el míster, també ell ho reconeix, diu, hem de seguir treballant en aquest aspecte. Fins ara potser la cosa no havia anat bé, però aquest cap de setmana passat, un 0-0 també t'he de dir sorprenent, això del món del futbol sala, que poques vegades ho veiem, però vaja, deixar la porteria 0 contra tot un vell esport, entenc que us dona un pèl de confiança, no, en aquest sentit, Pep?
Sí, sí, vull dir, som un equip que ofensivament tenim moltíssims recursos, que podem marcar o fer moltes ocasions de gol, però sí que és veritat que el tema de defensa doncs és una cosa que hem de seguir treballant, intentar posar-nos tots. Bueno, és que és molt clau, vull dir, la defensa del futbol sala és molt clau, intentar no encaixar. Ja et dic, som un equip que tenim moltíssims recursos ofensius, que sabem que acabarem fent 10, 15, 20 ocasions segur per partit, llavors doncs hem d'intentar seguir treballant en l'aspecte defensiu, perquè ja vam veure aquest dissabte que si ens hi posem podem plantar cara a qualsevol equip i sobretot a partir de defensa.
Abans et preguntava si arribava amb baixes i em deies que una i força important, oi, Pep?
Sí, jo crec, bueno, important per nosaltres perquè clar, és un jugador que jo penso que aquest dissabte ens hagués vingut molt bé per com juga ell, és el Toni, un fitxatge que hem fet aquest any que bueno, que és un pivot fort, clàssic, que en un pavelló petit com l'Escola Pia, que tothom està molt a sobre això, doncs jo penso que ens hagués donat molta sortida de pilota, molta sortida de pressió, però bueno, tenim altres jugadors i està clar que hem d'intentar suplir-ho d'una altra manera.
Ara us preguntaré per la vostra relació també, perquè sé que us porteu molt bé, de fet he de dir que han arribat junts, bona sintonia, de moment, allò de les guspires esperem que es quedi així, després en parlem, però vosaltres, Oriol, a casa, la sensació és que aneu traient els partits, però amb certa també irregularitat, la línia una mica de la Lliga, de fet l'últim partit va ser una derrota contra l'Issur, abans sí que contra el Salou, em sembla que el Barceloneta ho veu treure prou bé, però també resultats ajustats la resta de temporada. Què passa a casa, Oriol?
Sí, sorprenentment ens està costant, a casa normalment des de sempre ens fem molt forts I sí que és veritat que l'última derrota a casa contra l'Isur va ser especialment dolorosa. Guanyant 2-0 primera part semblava que el partit era còmode i ens giren el partit, aconseguim remuntar un 4-4 i al final ens el giren ells. No et sabria dir ben bé el que està passant. El que sí que aquell partit, coincidint amb l'entrenador, vam tenir la sensació de que l'equip estava una mica dividit, que no anàvem tots a una, i més enllà de l'última victòria contra l'Indústries, que perfectament podríem haver empatat perquè faltant dos minuts anàvem empatant i el partit estava obert, però la sensació és que l'equip torna a estar unit, que vam anar tots a una, que vam intentar treure el partit endavant a pesar de les circumstàncies, i amb això ens quedem, que arribem amb la sensació aquesta de que l'equip torna a estar enxufat.
Us parlava, però bueno, abans fèiem broma amb la vostra relació, sabem que sou amics, això sobre la pista després com es porta, Oriol? Em gires el cap ja.
No es porta, no.
No es porta. Però entenc que si hem de posar la cama, la posem igual, encara que sigui el Pep, i Pep al revés.
Més i tot. Hi ha confiança i...
Més i tot, i tant. Si fot una patada, no hi dono la mà després. De fet, li recordo.
Sí, però després, quan s'acaba el partit, s'oblida tot o no?
Sí.
Sempre,
sí?
Sempre. Sí, sí. I per això mateix anem encara més forts.
Sobre la pista, no sé qui guanyarà, però a l'agradaria, em sembla que aquesta vegada hi haurà una mica de disputa, que normalment l'Escola Pia sempre us ho endeu de carrer, ho hem de dir així, Pep, però tu ara em deies que hi haurà ambient aquest cap, sí, de setmana, aquest dissabte.
Sí, bueno, des d'aquest any el club s'ha impulsat una grada d'animació entre cometes que es diu Supporters CNS, que aquest any ens estan venint a animar, no només a Can Balsac, sinó a quan hem anat a Manresa, hem anat a diversos pavellons, al de l'Indústria Santa Coloma també, han vingut, han fet soroll, ens han animat i la veritat que jo des de que estic al club mai s'havia viscut això, d'una grada que animés. I bueno, tot sigui per l'espectacle i perquè es vegi un partit bonic tant a la pista com a la graderia.
I em sembla que això també suma, no?, en aquest partit, Oriol?
Sí, al final és un partit de la ciutat de Sabadell i que, com més has vist que el futbol sala, és positiu per nosaltres.
Sí, us he de dir, no sé, em feu una porra, un resultat, que em digueu qui creieu que s'endurà aquest partit. Pep, comença tu, va.
Bueno, jo crec que serà un partit molt igualat, però, clar, lògicament penso i crec que guanyem nosaltres.
Oriol, suposo que no hi ha dubte, no?
Jo crec que Escola Pia, 5-1.
5-1, eh? Tu, Pep, ha resultat...
5-1. Doncs 1-5.
Vinga, va, 5-1 i 1-5. La porra del Pep Girvent, de l'Oriol Comadran, abans d'aquest partit d'aquest dissabte a les 5. Si us pregunto també una miqueta per els últims Escola Pia, Natació Sabadell, Escola Pia, que bé, en algun moment potser hi ha hagut un punt d'atenció... Jo entenc que vosaltres també estareu més tranquils si no hi ha tanta tensió, no? com potser en els darrers. Entenc que s'agraeix també que sí que s'animi, però que no hi hagi insults, aquestes coses que no ens agraden, no?
Bueno, al final és una categoria molt competida on el resultat és molt important i no tot s'hi val, però sí que a vegades dins dels partits hi ha certes disputes entre jugadors. El que sí que ens agradaria demanar, que sabem que des del Club Natació s'està treballant també perquè en aquest mateix partit no hi hagi insults, no hi hagi faltes de respecte, i des de l'Escola Pia també ho hem demanat als nostres fans, que per cert els suporters del club estan creixent, però crec que encara els hi queda una mica per arribar als nostres.
Però
el dissabte ho veurem.
Però sí que es demana el màxim respecte entre les dues aficions, entre la gent que ve a veure'ns que li és igual qui guanyi, que només ve a gaudir del partit, i sobretot a dins la pista. Crec que aquest partit hem de donar un pas endavant, en demostrar als nanos, que al final venen molts nanos a veure'ns, que per molt que hi hagi una rivalitat molt gran, hi ha un respecte que s'ha de garantir.
I segurament els primers que heu de demostrar això sou els mateixos jugadors, oi, Pep?
Sí, totalment d'acord amb el que ha dit. Hem de donar exemple a tothom.
Doncs escolteu, ens veiem el dissabte a 5 de la tarda al carrer Garcilaso, aquesta Escola Pia Natació Sabadell de Futbol Sala. Oriol, què em vols dir?
Amb el Pep volíem fer una petita menció. Nosaltres juguem a una lliga junts,
al
Homebet Urriols, i des d'aquí li volíem enviar una salutació al nostre capital, Víctor Silvestre, que és molt gran.
Doncs el Víctor també, que té una salutació, una menció en aquest programa avui. Sí, Pep, que veus aquí.
Sí,
també li envies.
Perfecte,
tu.
Sí, vinga, també, va.
El Pep Girvent i l'Oriol Comadran. escolteu, moltíssimes gràcies per ser aquí. Ens hem fet unes fotos amb les samarretes que les han portat, ara les penjarem a les xarxes socials, així tothom ho podrà veure, que aquesta bon rotllo, aquesta sintonia és real i no ens estem inventant res. Oriol, molta sort, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ens tornem a veure. Pep, moltes sort i moltes gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies. Nosaltres ens aturem, res, dos minutets i seguim aquí a l'Hotel Suís, va.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Ja saps què faràs aquestes vacances de Nadal? Torna al taller de ràdio musical Kids FM.
Hola, t'agrada la música? T'agradaria presentar les teves cançons preferides com un autèntic locutor de ràdio?
Sí!
Doncs t'estem buscant a tu.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som.
Kids FM t'ofereix l'oportunitat de que agafis el micro, escollis la teva música i que ensenyis a tots què ets capaç de fer i de dir.
Kids FM et vol ensenyar a fer ràdio. Què podem dir? Com ho podem dir? I el més important, tu ets el protagonista, tu ets la veu de la ràdio. Descobreix la màgia de la comunicació, gaudeix de la música des de la cabina de ràdio. Tu tens el control de l'estudi de Kids FM.
Ens encanta la música, ens encanta fer ràdio, però el que més ens agrada és compartir totes aquestes sensacions amb tu. Ara és el teu moment.
Amb Kids FM la ràdio serà teva, la ràdio la faràs tu. Kids FM,
t'estem buscant a tu!
A partir del 27 de desembre, juga i aprèn ràdio musical amb Kids FM. Inscriu-te al web de Sabadell Ràdio L'Art.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Recta final de l'Hotel Suís, últim quart d'hora, una miqueta menys. Ara és moment de parlar d'handbol perquè l'Or Gràcia afronta aquest cap de setmana el seu particular derbi. El conjunt gracienc intentarà batre aquesta jornada l'handbol Sant Quirze, líder de primera divisió, després de guanyar l'última jornada al Sant Vicenç. Compromís esperat, però molt complicat el d'aquest dissabte per l'Or Gràcia. Ens amplia la informació d'aquest enfrontament el nostre estudiant en pràctiques, en Joan Muñoz.
El conjunt de Gerard Gomis i Cesc Borrell intentarà guanyar per segona setmana consecutiva. Aquest cap de setmana, Pol Torres disputarà el seu segon maig després de reaparèixer i sap de la dificultat del duel.
Sant Quirze ja porta molts anys fent molt bona feina a la primera nacional. Aquest any de moment va líder, però sí que és veritat que també aquest any primera nacional està molt igualada. Tothom pot guanyar tothom. I nosaltres, el Sant Quirze, som un equip que els coneixem molt bé. Ells també ens coneixen molt bé nosaltres, però bueno, aquesta setmana tocarà treballar molt i molt fort i a veure si ho podem plasmar en forma de victòria contra el Sant Quirze.
Un duel important per l'OAR, que en cas de guanyar-lo podria avançar posicions a la classificació. Ara mateix els graciencs són desens, amb 8 punts, encara a prop de la zona alta de la taula. El derbi entre l'OAR Gràcia i el Sant Quirze es disputarà dissabte demà a les 6 al pavelló del carrer Garcilaso.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I aquestes darreres setmanes us estem explicant que el juvenil del Mercantil va com un coet. Els blaugrana, després d'un inici complicat de Lliga, han pogut reconduir la situació. Un bon moment esportiu que el podem dur també al terreny institucional. El club està més viu que mai i ara ha llançat un nou projecte, la Mercantil Football Academy. Per parlar d'aquest nou repte tenim amb nosaltres en Xavi Cubino, el director general del Mercantil Football Academy i també del Mercantil. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I benvingut a l'estudi de Ràdio Sabadell per parlar d'un nou projecte que ja fa unes setmanes que rutlla, però que també m'agradaria doncs, desenvolupar amb aquests minutets que ens queden d'Hotel Suís. Anem a PAMS. Aquesta iniciativa ens diu, ens dèieu que permetrà digitalitzar el club. Si jo sí. pregunto què vol dir això, què em diries?
Què vol dir això? Pues entrar una miqueta a les noves tecnologies, entrar una miqueta a lo que on va el món a marxes forçades, com diu moltes vegades el nostre president. El món està canviant a marxes forçades i lògicament com a club gran i important que som, pues tenim d'estar al dia de tot això. Llavors estem intentant, no intentant, estem començant a fer com una fusió entre noves tecnologies i el que és el futbol tradicional convencional de tota la vida.
D'aquí és on surt aquesta idea de fer una escola de tecnificació física i digital? Entenc que tot, ve, tot penja d'un fil, no, Xavi?
Sí, està tot interrelacionat. El Club Esportiu Mercantil, pròximament, que ja ho explicarem més extensament, farem el procés de digitalització del club. Vale? Llavors, lògicament, nosaltres comencem un projecte, que és el Mercantil Futbol d'Academy, que té una sèrie de serveis addicionals a el que nosaltres donem, i ha d'estar interrelacionat dintre d'aquestes noves tecnologies, perquè li dona un caure diferenciador, dintre de tot s'ha inventat en aquest món, no? Però has de buscar innovacions dintre de l'inventat. Llavors, nosaltres hem considerat que donaríem aquests nous serveis sempre directament connectats a el que és la nova tecnologia.
De fet, hi ha una de les potes que, vaja, tots els joves que ara mateix ens estiguin escoltant, si jo dic e-sports, segurament ja s'ubiquen ràpidament què vol dir això, però clar, quan unim un club de futbol i e-sports, si jo et pregunto ara aquesta unió, què ens sortirà d'aquesta unió, que la idea és, segons veu explicar la fundació d'una escola formativa d'e-sports, però a la pràctica, què és això, Xavi?
Sí, aviam, més que pels nanos, perquè com tu molt bé dius, els nanos dius i esports i coneixen els youtubers, coneixen a tothom. La preocupació nostra és fer arribar el missatge als pares. Els pares, la primera visió que tenen de tot això, d'unir pues, l'escola de tecnificació, els campus de Nadal, Setmana Santa i Estiu que farem, tota la nostra nova activitat a eSports, pensen de que els nanos pues, els posarem allà a jugar a la Play. Llavors, res més lluny de la realitat. Nosaltres no volem fomentar un joc addictiu com és la visió dels pares, al contrari. eSports és lògicament, estem parlant de jocs virtuals, de FIFA, però dintre d'uns paràmetres d'educació, i quan parlo d'educació és exactament el mateix que nosaltres fem amb el món real. I esports és treballar amb el compromís dels nens, la nutrició dels nens. Pensa que aquesta gent que treballa amb esports tenen una casa a Bellaterra amb la qual tenen jugadors professionals, però tenen preparador físic, director esportiu, nutricionista, psicòleg, porten una vida molt, 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 molt estructurada i molt disciplinada. Llavors, és fer entendre els nens que no és vint de jugar a la Play, sinó aprendre a jugar a la Play, aprendre a jugar a la FIFA, al joc FIFA, per exemple, que és el més vinculat amb el futbol, i aprendre que per tot això s'ha de tindre una disciplina. Exactament el mateix que fem amb el futbol. De fet, i això ja ho anuncio, en breu convocarem una xerrada amb els responsables d'eSports, allà al nostre club, al Club Esportiu Mercantil, d'informació per tots els pares i mares que vulguin vindre, perquè hi ha molts dubtes al respecte, i ells donaran totes les explicacions explicant exactament el que és eSports.
Si et pregunto a qui va dirigit això, edats, etc. Això es pot apamar? Teniu més o menys calculat a qui ho dirigiu o la idea de qui vol que arribi?
Sí, la gent que dirigim és que per nosaltres és exactament el mateix que fem al Club Esportiu Mercantil. Va dirigit des de nens de 5-6 anyets fins a 14-15 anys. Ja traiem les edats juvenils perquè ja són nanos que pràcticament ja estan formats, no? Però la franja és aquesta. Per exemple, amb el tema de tecnificació que vam iniciar les portes obertes la setmana passada, i aprofito per dir que aquest diumenge fem la segona sessió d'un quart de 6 a un quart de 8, treballem d'una manera molt concreta, diem, escolta, des de nens de 5 anys fins a nens de 14 anys, grups reduïts, és a dir, cada 5 nens tenen un entrenador. Treballem molt al detall, volem fer que la millor del jugador sigui pues, contínua. Per això fem una escola de tecnificació que la durada és fins al juny de l'any 2019. és un exemple. Quin és el nostre públic? A qui va dirigits? Els mateixos que treballem normalment amb el Club Esportiu Mercantil o qualsevol club de futbol formatiu d'arreu.
Ho deies de passada, aquesta jornada de tecnificació, per qui ens estigui escoltant i digui sí, però què farem? Què es fa? És a L5, des d'un quart de 5 fins a un quart de 8,
sí,
què es fa?
Què es fa? La primera cosa que teníem clara, teníem de buscar un espai que no tinguessin cap mena de problemes si plovia, nevava o feia fred. Llavors això dona un plus de qualitat al producte, no? Perquè dius, totes les jornades es celebraran, sempre es faran els diumenges a la tarda, es treballa, com t'he dit abans, amb grups molt reduïts. Tota aquesta escola de tecnificació està supervisada pel nostre director esportiu, el Carlos López, i què hem pensat? Pues agafem la gent de la casa, la gent que té coneixements en tecnificació per poder fer aquesta escola de tecnificació. Es treballen pues, els exercicis típics i òpics de dir el nano pues, ha de millorar en coses tan senzilles com un control orientat, com un passe, etc. Es comença d'una base i a mesura que va passant el temps es va evolucionant tant amb els exercicis com l'evolució del nen. Llavors, què busquem? La millora individual del nen. Per això fem aquests grups tan reduïts. És, l'altre dia un pare em deia, ostres, Xavi, que això no acabo de veure, di pensa una cosa, di mira, extrapola-ho a fora de tu al col·legi, el teu fill estudiarà anglès i tu vols que perfeccioni aquest anglès. El portes a una acadèmia d'anglès, pues, pagant lògicament una quota, però què fa? Que estan treballant molt amb ell en grups reduïts. Això és el mateix. El teu fill juga a futbol i té coses a millorar. Pues, una miqueta l'objectiu és aquest.
Una de les altres potes és la creació d'un seguit de campus que ara al Nadal n'hi ha, per Setmana Santa també, a l'estiu també. Fes-me una mica d'explicació d'aquests campus.
Molt ràpidament. Sí. Tres campus. Nadal, Setmana Santa i estiu. Com a novetats, Nadal i Setmana Santa últimament no l'estaven celebrant, se feia molt d'estiu. Hem cregut convenient pues, estructurar tot molt temps abans, perquè abans al maig, juny és quan llançàvem el que era el campus d'estiu. Hem fet moltes variacions. Els campus estan vinculats a eSports. Dintre de lo que és Nadal, que és el més proper, tindrem un apartat de dues horetes de formació i eSports. Per això et deia al principi que volem fer una xerrada amb els pares i mares. Després, Setmana Santa, mateix format que Nadal, i estiu. Aquí sí que hi ha moltes novetats. Fem un tema de 3x1, que les persones que s'acullin a Setmana Santa, Nadal i estiu, el que són els dos primers campus, els hi surt de forma gratuïta. Una sèrie de coses, no? Però, bàsicament, els canvis on estan, estiu, el neguit de la gent, és que el meu fill vol jugar a futbol, vol anar de colònies, tal. Hem inclòs dintre del campus d'estiu una setmana a una casa de colònies. Combinat amb tema i esports, noves excursions, fem visites temàtiques al Port Aventura, Futbol Club Barcelona, etc. Moltes novetats. El que sí que demanem des d'aquí, i aprofito els vostres micròfons per la gent que vulgui profunditzar en la informació, al club li donem tot tipus d'informació i que estaran tot el dia.
Amb en Xavi Covino, el director general d'aquesta Mercantil Futbol Academy, també del Mercantil, òbviament, que t'hem de dir que l'equip funciona prou bé, per tant,
sí,
perquè estaven tranquils,
sí,
oi?
De moment, molt bé. Sí.
Aquest estem canvi d'entrenador amb el Carlos López, que també és un dels responsables d'aquesta Mercantil Futbol Academy. Jo l'última pregunta que et faria és, això en un futur, com ho veieu? Quin futur li veieu en aquest nou projecte, Xavi?
El futur és il·limitat. Nosaltres volem créixer d'una manera molt professional, i si tu em dius el futur com el veiem, créixer, treballar i no tenim límits. Pròximament anirem anunciant coses, però ja veureu com això no té un fi.
Si la gent es vol informar tot això, com ho ha de fer?
O entrant a redes socials, Instagram, Facebook, Twitter, amb totes les adreces de correu electrònic, o al mateix club els podrem informar gustosament del que necessitin.
Doncs queden dos minutets. Tanquem el programa i t'agraïm moltíssim, òbviament, Xavi, que hagis vingut aquí a explicar tot aquest nou projecte que, com bé deies, a les xarxes socials esteu explicant també molt bé, de la mà d'un bon amic de la casa com és en Joan Blanc, que el teniu també treballant força per allà.
Una última cosa, si m'ho permets, ràpid, perquè jo quedava molt ràpid. Agrair-vos la tasca que feu pel l'esport de la ciutat, que normalment no us diu res i realment feu una tasca impagable.
Moltíssimes gràcies, Xavi.
Gràcies.
Nosaltres ens acomiadem amb una última hora totalment inesperada, i és que Paco Arjona, l'entrenador del Femisport Nou Escorial, ha deixat de ser l'entrenador. Un comunicat oficial del club que acaba de publicar fa res minutets. El seu lloc, el relleu l'agafa de moment Fernando Castejón, que és el fins ara segon entrenador de l'equip i que agafa les regnes del Femisport Nou Escorial. En tot cas, ampliarem aquesta informació a la nostra web i també a les xarxes socials. Paco Arjona ja no és entrenador del Femisport Nou Escorial. Falta un minutet per tancar el programa. Nosaltres marxem. Ja ho sabeu que tornem dilluns, si tot va bé, amb l'Adriana Arroyo al capdavant. I rebeu una salutació cordial d'en Pau Vituri des de la redacció, d'Antoni González del control tècnic i de servidor qui us parla, en Marc Pijuan. Una abraçada forta i ja sabeu que diumenge a partir de 4:45 tota la prèvia d'aquest centre d'esport Sabadell Lleida Esportiu, aquest Lleida Esportiu centre d'esport Sabadell, el Sabadell en joc d'aquesta casa. Salut i ràdio, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.